Hi ha novetats a les pantalles. El panorama de streaming a Espanya canvia una mica perquè a partir d'avui dimarts HBO Max es converteix en Max, totalment reestructurada i sumant nou contingut, fins i tot als Jocs Olímpics. Segons ha explicat la companyia, depenent del dispositiu o del sistema operatiu, l'aplicació d'HBO Max s'actualitzarà automàticament a Max. En altres casos, quan els usuaris obriu l'aplicació HBO Max, se us demanarà que descarregueu la nova aplicació. De tota manera, es manté l'historial de visionat de cada usuari i la llista de favorits. Fem boca i avancem que a Max estan a punt d'estrenar, per exemple, la segona temporada de La Casa del Dragón i que per celebrar aquest rellançament teniu disponible des d'avui Dune Part 2, l'èpica continuació de l'adaptació de Denis Villeneuve. I en aquest moment de canvi, la seva competència més directa, Netflix, Prime Video, Apple TV, Movistar Plus i Filmin, aprofita per contraatacar amb sèries d'estrena i noves temporades de ficcions exitoses que us presentem al Pantalles. Comencem amb el darrer treball de Lluís Canut, que s'ha jubilat als 67 anys. Es diu El fitxatge i s'estrena avui tant al 3CAT com a Prime Video. Aquest documental és una idea original de Lluís Canut que relata la història desconeguda de l'arribada del llegendari jugador i entrenador Johan Cruyff al Barça als anys 70. Darrere del fitxatge, que ho va canviar tot, hi ha una història d'intriga política, d'investigacions internacionals, de xantatge i d'un dur enfrontament entre clubs. El documental revela com l'equip finalment va poder fitxar un dels millors futbolistes de la història, explicat pels seus protagonistes i per totes les persones que formaven part d'aquesta història fins ara desconeguda.
La gent no sap tota l'operació que va permetre el fitxatge del Cruyff.
Amb 14 anys sense guanyar una Lliga ja en teníem prou. El Barça necessitava un líder.
Però hi havia un problema. A Espanya no es podien portar estrangers.
El Barça porta anys intentant que la Federació Espanyola rectifiqui la norma. Però el Madrid, mentre anava guanyant lligues, doncs ja li anava bé.
El president del Barça va dir: la passivitat s'ha acabat. Em planto i anem a la guerra.
Nits sense ficció. El fitxatge. Estrena dimarts 21 a la plataforma 3CAT i a TV3.
L'estrena és, com sentíem avui, a les 10 i 5 minuts, tant a la plataforma 3CAT com a TV3. I, a continuació, tindrà lloc una taula rodona amb els protagonistes de llavors i els d'ara. Obrim el camí de les sèries. Avui a Movistar Plus s'estrena Mr. Bates contra Correos, minissèrie britànica basada en fets reals sobre un escàndol sonat de l'oficina de Correus britànica que va condemnar injustament centenars de persones i va marcar les seves vides personals de forma irreversible. Protagonitzada per Toby Jones, que interpreta Alan Bates, un honrat ciutadà anglès que amb la seva dona, Susan, dirigeixen una oficina local de Correus, però la seva vida canvia dràsticament quan el forcen per llei a tancar-la, acusant-lo de frau, robatori i falsedat comptable. El motiu real, finalment, va ser un error tècnic en el programari de comptabilitat.
The computer system Post Office spent an arm and a leg on is faulty.
No one else has ever reported any problems with Horizon. No one.
You're responsible for the loss.
I haven't got that money, and I don't know where it's gone.
These deficits were most likely caused by you. That is the Post Office case.
All our hopes, all our savings down the pan.
That was a lie, actually. We are fighting a war against an enemy owned by the British government, while we're just skint little people.
This is about the reputation of the Post Office.
It's not, it's about people's lives, you moron.
Finally, 555 of us now, ready to tell our stories.
Mr. Bates vs. the Post Office, coming soon on ITV1 and ITVX.
Escoltàvem el tràiler que van fer servir ITV, la televisió britànica on es va estrenar amb èxit aquest mes de gener passat la sèrie Mr. Bates contra Correos i que va servir perquè el primer ministre britànic anunciés mesures per compensar totes aquestes víctimes. De sèrie en sèrie, i avui a Filmin, també incorporen Prisoner, sèrie danesa en la qual quatre funcionaris de presons es veuen obligats a fer alguns canvis importants a la presó on treballen per salvar els seus llocs de treball. Però aquests canvis alteren el fràgil equilibri de poder entre els reclusos i converteixen la vida quotidiana en una batalla per la supervivència. Els quatre funcionaris hauran de dur a terme una investigació minuciosa per evitar que el tràfic de drogues acabi dominant la presó. Però la situació aviat es converteix en una batalla campal, on, a més, el perill travessa els murs de la presó i entra de ple a les seves vides privades.
El servicio de prisiones cerrará una de las antiguas prisiones. Competimos con Ringe y Nyborg. Un artículo como este nos da muy mala imagen.
No me amenaces.
Cuidado.
Si jodes a la gente, te joderán a ti.
Necesitamos a alguien que nos diga quién esconde hachís, teléfonos, dinero.
Ahí está el viejo Same.
Los próximos tres meses tomaremos medidas drásticas, confiscaciones y tolerancia cero. ¡Henry, para!
Sois vosotros los que causáis problemas.
Seguimos las reglas, Henry.
¿Pero quién es, Miriam? ¿No entiendes que estás sola? ¡Estás sola!
¿Cuánto debes, Esgues?
No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Hablaré con ellos.
Eres un puto guardia. Soy un preso. Me encierras y destrozas mi celda. Me miras el culo y me dices que tosa. Eres uno de los cuatro, Henrik. Ya no eres mi amigo.
Como digo siempre, la casa siempre gana.
Prisoner, que arriba avui a Filmin, està protagonitzada per l'actriu Sophie Gravol, una de les cares més famoses de Dinamarca, que coneixereu pels seus papers a The Killing i a The Undoing. Ens fixem ara en una producció espanyola. Demà a Telecinco estrenen El Marqués, sèrie que s'inspira en el brutal assassinat de 5 persones que va tenir lloc l'estiu del 1975 a la finca Los Galindos de Paradas, a Sevilla. Un crim múltiple, ja prescrit, que es va arxivar sense judici i que va commocionar la societat espanyola aquells últims dies del franquisme. La trama es desenvolupa en dues línies temporals. Una al 1977, quan el jove periodista Onofre torna al seu poble natal per escriure un article sobre el succés i troba una societat traumatitzada i dividida que el portarà a treure noves conclusions i a confrontar-se amb l'altre protagonista, el marquès Rafael Pertierra i Medina. I l'altra línia temporal retrocedeix fins al 1975 per centrar-se en les 7 setmanes que van precedir el crim i teixir, parant atenció a diverses teories i testimonis, una intriga al voltant de la pregunta: com va poder arribar a passar això?
Un pueblo dividido por una tragedia.
Casi todos dan por buena la versión oficial de que fue Pedro el culpable de matar a Picasso, a Rosita, a su propia mujer.
Venga, por favor, tiene que haber hecho.
Y a Clemente, un tractorista.
Un periodista empeñado en descubrir la verdad.
Ven para acá, que te vamos a enseñar a abusar de la confianza de la gente.
José Pastor.
Yo lo único que quiero es que la gente de este pueblo sepa que ninguno de sus vecinos es un asesino.
Una ficción inspirada en un hecho real. El Marqués. Muy pronto, estreno en Telecinco.
Això serà demà, dimecres, a Telecinco, com sentíem. Al llarg d'aquests 6 capítols, El Marqués mostra el radical gir cultural, polític i social que no sense tensions va fer Espanya en molt poc temps. La confrontació final retrata el duel entre aquestes dues Espanyes, la que lluita pel futur i la que no vol deixar anar les regnes intentant mantenir-se en el passat. I demà dimecres a Netflix desembarca Las Fuerzas de Élite Más Poderosas del Mundo, sèrie documental dirigida per Dominic Hill que mostra com diverses unitats militars de combat del món s'entrenen amb equipament especialitzat per a missions més perilloses. 3 veterans aventurers entrenaran juntament amb algunes d'aquestes unitats militars més elitistes del món i podrem conèixer les seves tàctiques i armament des de dins. Són un ranger de l'exèrcit nord-americà, un militar de les forces especials britàniques i un membre de la Navy SEAL.
Estamos en un helicóptero Black Hawk con esta unidad aprendiendo qué los convierte en la fuerza más dura de la selva. Estamos todos muy emocionados. Vale, ya.
Somos tres exsoldados de operaciones especiales con una misión: adentrarnos en las fuerzas especiales más selectas y secretas del mundo.
Nos hemos encontrado con el entrenamiento de supervivencia más intenso que he visto en mi experiencia militar.
Vale, nosotros usamos mucha munición real. Nunca nos disparamos recíprocamente.
¡Fuego!
¿Estamos perdidos?
Se puede decir en un desafío de navegación, pero nunca perdidos.
Podrían bajar hasta los menos 30 o menos 40.
Si sudas, morirás. Que sea marine no significa que...
Són les forces d'élite més poderoses del món que arriben demà a Netflix. I a Netflix mateix, aquest dijous, Sobre ruedas, una comèdia nord-americana creada i escrita i protagonitzada per l'humorista Shane Gillis en col·laboració amb John McKeever i Steve Gerben. Aquesta és la història. Will, el nerviós i incondicional hereu d'una cadena de reparació d'automòbils, intenta canviar el negoci del seu pare, malgrat la constant tortura del cosí i ara empleat, Shane Gillis, com us dèiem, un dels còmics nord-americans del moment.
Thank you for shopping at Valley Forge Automotive. Has anyone helped you out yet?
Whoa, you're a big guy.
Like in a good way?
Yeah.
Hell yeah.
Quick too?
Not too quick.
No?
It's gonna be a good day. I'm gonna have about 5 or 6 brewskis.
5 or 6?
7 or 8. Good call.
You'll black out.
I'm probably gonna black out at work today.
Shane?
2 or 3 brewskis.
Fine, 2 or 3.
Deal. 6.
You guys make it impossible for me to manage this place.
You showed up late for work almost every single day. Copy that.
You pooped in the customer's bathroom. And you used up all your vacation days. And I still looked the other way the day after that insane clown posse concert.
I couldn't get the fucking...
Sobre ruedas amb el còmic nord-americà Shane Gillis a partir de demà passat dijous a Netflix. I divendres a Prime Video tindrem un dels plats forts de la setmana, Atasco. La nova producció espanyola de Prime Video està creada pel català Pau Freixas, de Cites Barcelona, i compta amb més de 25 actors insígnia de la comèdia, entre els quals hi ha José Mota, Arturo Valls, Antonio Resines, Toni Acosta o Anabel Alonso. S'estrena, com dèiem, aquest divendres tant a Espanya com a Andorra. La direcció va a càrrec de Rodrigo Sopeña, que ha estat al capdavant de l'Habitació de Fermat o l'Hora de José Mota, que també s'encarrega de la producció executiva. La sèrie ens submergeix en el caos que genera un gran embús que interromp els plans de milers de ciutadans als afores de Madrid. Aquesta situació quotidiana serà el punt de partida per a trames inesperades, còmiques i emotives.
A caldre sempre hi ha rasco.
Es que estamos literalmente parados.
¿Tú de qué vas?
Para.
O sea, ese atasco lo has montado tú, ¿verdad?
Tú eres gilipollas.
El maletero dice que hay un cadáver.
¿Qué pasa? ¿Que te caga vivo, no?
Podría decirse.
Pues que están traumatizadas. Si te pasas las tardes viendo esos programas del true crime...
¡Ah! ¿Qué es que a mí me para la Guardia Civil con un vivo detrás? ¿Que entonces el muerto soy yo?
Madre, ¿qué la parió?
Quería comentar una cosa, un detalle, que a lo mejor no te has percatado de lo suficiente. A ti nadie te ha dicho que tú eres gilipollas.
Ya, oye, que yo no te he insultado, ¿eh?
No, no me has insultado porque a mí no hay nada que insultar.
Pero yo te quiero a ti.
Pero seguí acostándote con ella.
Pero sin ganas.
¿Pero dónde va, guarro? ¿Será guarro?
Papá, mamá, os presento a mi nuevo novio. Es basurero.
Todos tenemos algún defecto.
Ay, para.
Tranquilo, que no es una catapulta.
Atasco té 6 episodis i la podeu veure a partir d'aquest divendres a Prime Video. A la plataforma de l'Aina Vermella Netflix aquest divendres, Jurassic World, teoria del Dino Caos. És animació juvenil que serveix de seqüela de la sèrie Jurassic World Campamento Cretáceo, produïda per l'aclamat estudi DreamWorks i per Amblin, productora de Steven Spielberg, que desenvolupa l'èpica saga original dels dinosaures. Aquesta vegada la colla de sempre s'ajunta per desvelar un misteri després de descobrir una conspiració global que posa en perill els dinosaures i els homes mateixos. Jurassic World, teoria del dinocaos, compta amb el retorn de la major part del repartiment de veus, amb dues notables excepcions. Jenna Ortega, com la veu de Brooklyn, que no segueix, i Ryan Potter, el personatge del qual ara serà interpretat per Darren Barnett. A Prime Video, aquest divendres, també, ¿Quién lo mató?, gairebé 25 anys després que Paco Stanley, el presentador més famós de Mèxic, fos assassinat, les preguntes sobre el crim encara generen més hipòtesis que respostes clares. Mitjançant els seus 6 episodis, la minissèrie basada en fets reals i protagonitzada per Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez i la cantant i actriu Belinda, se centra en el darrer dia de la vida de Paco Stanley.
¿Podría describir lo sucedido el 7 de junio?
Bajamos a la camioneta y...
Mataron a Paco.
Pero no me cuadra. Esa es la explicación fácil y yo quiero la verdad.
Es el programa más visto de México. Corre, pita, repite vestuario.
Cuando uno está acá arriba, siempre está solo. ¿Usted cree que el señor Stanley tuviera enemigos?
No, él era un agente noble.
Encantador.
És Quien lo mató, sobre la mort, l'assassinat de Paco Stanley, aquest divendres a Prime Video.
¿Quién mató a Stanley?
A Mario Rodríguez. Estoy seguro.
Paula Durante.
I dilluns vinent a Movistar Plus arriba El caso del Sambre, true crime que explica la història real del depredador sexual més mediàtic de la història de França. Un cas real de masclisme sistèmic que va transcendir l'opinió pública i que connecta amb el debat actual. L'any 1988, al nord de França, Christine Labo, una jove perruquera i mare de família, es desperta desorientada a la ribera del riu Sambre amb signes evidents d'haver patit una agressió sexual. Serà el primer cas denunciat d'una sèrie d'agressions dutes a terme pel mateix home a desenes de dones durant anys. Van trigar més de 30 anys a fer justícia.
Salope, ça va bien se passer.
És l'última proposta que recollim avui al Pantalles. El caso del Sambre, dilluns, a Movistar Plus.